Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les primeres notícies del dia, però abans ens interessa, com sempre, saber quina és la previsió meteorològica de cara a les properes hores. En un matí molt més fred que el que teníem ahir. Si ahir ens despertàvem amb 7 graus positius a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, avui només en tenim un i el cel molt més serè. Aquesta nit hem pogut veure una lluna fantàstica. Neus, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins valors tenim?
Doncs mira, tenim 0 graus a Mieres, un de negatiu a la Vall d'en Bas de Ripoll i a Vic, en tenen 2 sota 0 a Vall de Núria, 3 de negatius a Das, 1 a Sant Feliu de Pallerols, també igual que Olot, 2 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 5 a Girona i Anglès, es lleven amb 6 graus a Banyoles i amb 9 a Figueres.
Previsió del temps amb en Daniel Ramírez.
Avui el temps serà una mica més fred, baixa la temperatura. De dia més o menys igual, ahir vam arribar a 16 graus a Olot, podria baixar un grau, i de nit 3 de mínima, avui podria baixar a prop de 0, per tant tornarà a glaçar feblement a comarques interiors, Osona, Garrotxa i el Ripollès, a la Cerdanya, a les valls 3-4 sota 0, les muntanyes dalt de tot, fins a 7 o 8 sota 0. Ha passat la mica de pertorbació d'ahir i per tant avui el temps serà molt més estable. Torna l'anticicló, alguna boira que pugui afectar el sud del Ripollès, punts d'Osona, la Garrotxa i sobretot cap a l'àrea de les Gavarres, a tocar del Gironès i del Baix Empordà. En canvi, poca humitat i tramuntana encara moderada forta al nord de l'Alt Empordà. Un dia marcat pel sol, pràcticament no hi haurà nuvolositat i el vent no serà tan intens com ahir. Ahir es van superar els 130 km per hora a Portbou, avui no passarien de 80-90 km per hora de tramuntana. Bé, dimecres arriba un petit front a la tarda, matí amb sol, tarda mitja ennuvolada, no descartem alguna gota aïllada, ben poca cosa, a comarques interiors, i per tant serà un front que no portarà cap mena de conseqüència. Destaquem que dijous, divendres i el cap de setmana farà una mica més de fred a les nits, però de dia tornarà a pujar la temperatura divendres, dissabte, diumenge, novament per sobre dels 15 o 17 graus. Peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia, la població de la Vall de Bianya creixeria poc més del 2% d'aquí al 2041. Són dades de l'IDESCAT que demostren que el municipi tindria un creixement lent en nombre d'habitants.
El seu alcalde, Santi Reixac, explica que seria un augment mínim ja que es tracta d'una zona molt disseminada. Actualment i després de la pandèmia, a la Vall de Bianya totes les cases que quedaven lliures ja estan habitades.
Estan ocupades en aquest sentit. Tothom, tenim moltes trucades des de l'Ajuntament que ens demana si sabem alguna vivenda, però la veritat és que jo crec que el 100% estan ocupades. Jo crec que és el 100%, perquè si t'ho van demanen cada dia és perquè em fan falta, no?
I és que aquesta no és una situació aïllada. A la Vall d'en Bas també es troben amb 3/4 del mateix. El dia en què anirem als jutjats, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a la ciutat d'Olot.
S'enfronta a 5 anys de presó i a pagar una multa de 900 euros. La menor el va denunciar el setembre del 2020 i va relatar que uns 5 anys abans, quan ella en tenia 12, li va fer tocaments al pis elegant, que era un massatge perquè creixessin més ràpid. Segons la seva versió, la menor es va inventar els suposats tocaments per perjudicar-lo arran d'una discussió familiar, perquè tant ell com la seva mare suposaven que la nena tingués xicot. La defensa en demanar l'absolució.
Punt i final als quadres reivindicatius de la sobrecàrrega. La iniciativa que va començar amb l'empresonament del Jordi s'acaba amb la 42a i última proposta aquest mes de gener.
Totes s'han pogut veure davant la façana de l'edifici de l'Ajuntament d'Olot i algunes no s'han escapat de la polèmica i fins i tot d'algunes bretolades. Ara per ara, el col·lectiu d'artistes de la Garrotxa fa una aturada per repensar futurs projectes.
Escoltem a un dels portaveus del col·lectiu d'artistes de la Garrotxa, és en Xavier Roura, en declaracions en aquest mateix programa, aquí als 5 minuts més.
No sé si és bo o dolent, però aquestes, per exemple, segur que han sacsejat, però jo crec que en conjunt el mateix projecte, el fet de que hi hagi un grup de gent que s'impliquin, que dediquin hores altruistament i ho facin de la mà de l'art, doncs per fer una denúncia ens sembla que és prou interessant i important com perquè s'hagin remogut algunes consciències.
I avui a l'informatiu mirarem cap al cel. Perquè la meteorologia no millora en aquest inici d'any. El meteoròleg Lluís Mi Pérez explica en declaracions a Olot Televisió i a Radio Olot que els mapes d'aquest primer tram del 2023 no conviden gens a l'optimisme.
La sequera seguirà sent protagonista en el primer trimestre amb absència de pluges i una temperatura mitjana que superarà els registres habituals. Les gelades i el vent poden arribar a l'abril, com ja va passar l'any passat, provocant grans pèrdues per la pagesia.
El mestral tampoc és bo, en el cas de la Garrotxa, per fer ploure. Ni a la Garrotxa ni a gairebé cap indret de Catalunya. Només acumula neu al vessant nord del Pirineu, per tant cap a la Vall d'Aran, cap al nord del Pallars, no pas al Pirineu gironí, ni tan sols al del Ripollès. Per tant, si aquestes previsions i projeccions es compleixen, com a mínim fins al mes d'abril o maig, no tindríem pluges una mica més consistents.
Això ho diu la ciència, però què diu la cultura popular? Doncs bé, la ceba preveu neu a principis d'any i un abril ben remullat.
Aquest és el resultat de la prova de la ceba d'en Pauet de Santa Pau, que continua demostrant que la cultura popular també en sap molt del temps.
Tenim aquests tres primers mesos, gener, febrer i març, en poca pluja, uns 30 litres cada mes, però d'això que tindrem, hi ha els escofolls, per darrere hi ha unes gotes que llavors seran neu. Tindrem 20 centímetres de neu ara per Sant Antoni, tindrem 20 centímetres de neu ara pel febrer, a principis de febrer, i llavors pel març per Sant Josep també tindrem una petita nevada.
Doncs a veure si es compleixen aquestes previsions. Per cert, si voleu veure la ceba in situ, no us perdeu avui les notícies a Olot Televisió, perquè podreu veure com treballa la ceba en Pauet de Santa Pau. El Bosc de Tosca comença l'any amb bon peu. Aquest cap de setmana ha guanyat per la mínima a l'últim classificat, és el Mollet.
Aquest resultat històric ha significat la primera victòria dels homes de Jean-Miquel Salavedra a casa. No obstant, el club també és notícia fora dels terrenys de joc degut als requeriments per part de la Seguretat Social.
Escoltem el president del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, és en Xavi Gros.
Sabem que la federació hi està treballant, que el govern hi està treballant, doncs, bàsicament per aclarir aquests fets, perquè tampoc té massa lògica que hagi sigut només a la província de Girona. Sabem que hi estan treballant, però també estem convençuts que estem fent les coses ben fetes i que, doncs, que els hi portarem el que ens demanen nosaltres i tots els clubs afectats de Primera Catalana.
I avui també és notícia la Unió Esportiva Olot, perquè mai havia tingut tants equips. Aquest diumenge han fet la presentació de la base.
Segons el president de la Unió Esportiva Olot, fa falta que la comarca es creï una bona xarxa entre els diferents clubs amb l'objectiu que els jugadors de la Garrotxa puguin créixer a casa i facilita que el talent es quedi aquí sempre que sigui possible.
El que s'hauria de muntar és una espècie de clúster de futbol en el que tots els clubs de la comarca anéssim coordinats, ens donéssim suport i així poguéssim brindar més possibilitats amb els nens i nenes que juguen a futbol a la Garrotxa de que tinguin possibilitats de promocionar-se com a futbolista i de que els nostres equips creixin.
L'Olot compta amb més de 400 esportistes i una trentena d'equips, sent el club més nombrós de tota la comarca.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Atenció, perquè avui hi haurà una afectació important a la ciutat d'Olot en matèria viària que ens explica ara mateix la policia municipal. I connectem. Bon dia, Ivan Hora.
Bon dia. Des de la policia municipal els informem que avui es tallarà per complet el carrer Serra Ginesta, des de les 8 del matí fins a la 1. Per evitar l'accés a aquest carrer, es trobarà tot degudament senyalitzat els accessos des del carrer Major amb carrer Alfons V i el carrer Bisbe Lorenzana amb carrer Baix Nous. Pel que fa a les reserves d'estacionament, tindrem reserves als següents carrers: el carrer Bisbe Serra, carrer Francesc Montsalvatge, Doctor Joaquim Danés, Verge de Núria, carrer Macarnau, carrer Reis Catòlics, el Maiximenis i l'Esteve Lloberes, el Castell de Lloberes. Totes aquestes reserves trobaran degudament senyalitzades per disc de prohibida estacionar. Això serà tot pel que fa a les afectacions viàries. Des d'aquí us desitgem un bon dia.
Des de fa unes setmanes, o des de fa alguns mesos, estan fent obres importants a la variant de Banyoles, que el que provoquen sobretot són llargues cues que pateixen aquelles persones que van i venen de la capital gironina. Cues que, atenció, es poden intensificar de cara a les properes hores, Neus, perquè tenim una novetat que afecta aquestes obres a partir de demà.
Sí, a partir de demà i durant 3 mesos, segons ha informat l'Ajuntament de Banyoles, el trànsit per la variant de Banyoles en sentit Olot, entre els enllaços del que seria Banyoles, Estany, Malianta i Serinyà, tot aquest tram, es desviarà per la carretera, per l'antiga, per entendre'ns, per entrar cap al municipi, per la comarcal 150 antiga de Banyoles. Per tant, durant 3 mesos, mentre durin aquests treballs, aquesta variant de Banyoles en sentit Olot, és a dir, provinent de Girona i cap a Olot, us trobareu que us desviaran el trànsit cap a dins. Això sempre provoca més lentitud i, per tant, possibles retencions.
Per tant, a la ciutat de Banyoles també ho tindran complicat de cara a aquests propers 3 mesos.
Sí, passa una mica per les afores, diguéssim, no entra dins, però sí que és cert que voreja una mica l'Estany, és que l'antiga carretera que hi havia i que servia per entrar. Això, evidentment, farà augmentar el trànsit en tota aquesta zona i fer que en moments puntuals i, sobretot, amb molta afluència de trànsit, perquè és una via molt utilitzada, doncs hi pugui haver-hi més retencions. Per tant, preveieu a l'hora de desplaçar-vos, sobretot per arribar a l'hora als llocs, que durant, segons informa l'Ajuntament de Banyoles, 3 mesos, això serà d'aquesta manera.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
En 2 minuts ens plantem a un quart. La població de la Vall de Bianya creixeria poc més del 2% d'aquí al 2041. Són dades de l'IDESCAT que demostren que el municipi tindria un creixement lent en nombre d'habitants.
El seu alcalde, Santi Reixac, explica que seria un augment mínim, ja que es tracta d'una zona molt disseminada. Actualment, i després de la pandèmia, a la Vall de Bianya totes les cases que quedaven lliures ja estan habitades.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Fa poques setmanes, a Ràdio Olot i Olot Televisió ens fèiem ressò d'un estudi de població per l'IDESCAT, on es podien veure les dades de població del 2041 a Catalunya. En concret, si ens fixem amb la Garrotxa, alguns dels pobles de la comarca veurien com la seva població creix en nombre d'habitants. Una de les zones és la Vall de Bianya, que passaria dels 1.315 habitants actuals als 1.350, un increment del 2,6%. Així valora el seu alcalde, Santi Reixac, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot.
Bueno, creixeria poc degut a el que és el municipi. És un municipi disseminat, no és com una ciutat com Olot o com hi ha un nucli gran. Doncs, bueno, segurament que sempre creix a menys ritme que no pas els altres. Sí, de dir que, per exemple, doncs, amb el tema de la pandèmia, doncs, totes les poques cases que hi havia a la Vall de Bianya doncs, estan totes ocupades. I també doncs, dir que hi ha un parell d'urbanitzacions que com els seus, o sigui, són particulars i que com ells creguin convenient les tiren endavant. Vull dir, però això no està a mans, doncs, que estan concedides, però són els mateixos propietaris que l'han de tirar endavant.
A la Vall de Bianya s'ha vist una imatge habitual en molts pobles després de l'esclat de la pandèmia. Moltes famílies residents habituals de l'àrea metropolitana han decidit fer les maletes i traslladar-se a pobles. En el cas de la Vall de Bianya, ha provocat que totes les cases que abans hi havia buides, ara totes estiguin habitades.
Estan ocupades en aquest sentit. Tothom tenim moltes trucades des de l'Ajuntament que ens demana a si sabem alguna vivenda, però la veritat és que jo crec que el 100% estan ocupades. Jo crec que és el 100%, perquè si t'ho demanen cada dia és perquè em fan falta, no?
Tot i que els pressupostos de l'any vinent contemplen la millora d'alguns serveis, l'alcalde és conscient de les necessitats dels nous equipaments, tal i com li demanen els veïns del municipi. Des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya aposten per un pressupost de gairebé 2 milions d'euros per mantenir l'activitat del municipi.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A l'Audiència de Girona han jutjat aquest dilluns un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a Olot. S'enfronta 5 anys de presó i a pagar una multa de 900 euros. La menor el va denunciar el setembre del 2020 i va relatar que uns 5 anys abans, quan ell en tenia 12, li va fer tocaments als pits al·legant que era un massatge perquè creixessin més ràpid. Segons la seva versió, la menor es va inventar els suposats tocaments per perjudicar-lo arran d'una discussió familiar perquè tant ell com la seva mare suposaven que la nena tingués xicot. La defensa en demana a Aniol l'absolució.
La investigació pels abusos sexuals va començar el setembre del 2020. Segons han explicat Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot, el dia 14 van haver d'anar en dues ocasions a casa de la víctima per disputes familiars. Va ser aleshores quan la menor va explicar als agents que el seu padrastre havia abusat d'ella quan tenia 12 anys. Els policies van detenir l'home. La menor també va dir que durant la baralla l'acusat l'havia amenaçat de mort. Segons el recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia, la mare de la menor i l'acusat van començar una relació sentimental l'any 2012. Mentre eren parella, van conviure plegats durant uns 2 anys en un domicili d'Olot. Vivien amb ells 3 fills de la dona. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció 4 de l'Audiència de Girona, l'acusat ha negat tant els abusos com l'amenaça. Segons la seva versió, havia tingut una relació meravellosa i fantàstica amb la nena fins que va arribar l'època de l'adolescència. Llavors, segons ha declarat, la menor va començar a canviar i no volia acatar les ordres i les normes de casa. La mare de la menor ha declarat al judici i ha explicat que a dia d'avui continua sent parella de l'acusat i que les seves filles ja no viuen amb ella per altres motius. La dona ha afirmat que no sap si els fets relatats per la víctima són certs o no. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.
A Olot, punt i final als quadres reivindicatius de la sobrecàrrega. La iniciativa que va començar amb l'empresonament dels Jordis s'acaba amb la 42a i última proposta aquest mes de gener. Totes s'han pogut veure davant la façana de l'edifici de l'Ajuntament d'Olot i algunes no s'han escapat de la polèmica i fins i tot d'algunes bretolades. Ara per ara, el col·lectiu d'artistes de la Garrotxa fa una aturada per repensar neus futurs projectes.
Aquest dilluns s'ha presentat la 42a i última peça del cicle La sobrecàrrega, que està present a la façana de l'Ajuntament d'Olot des de fa més de 3 anys. A motiu de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, líders d'ANC i d'Òmnium Cultural, després de l'1 d'octubre del 2017, els artistes de la Garrotxa van decidir adaptar el famós quadre de Ramon Casas i donar via lliure a la imaginació dels seus membres amb diferents propostes. Més de 40 obres amb un missatge cadascuna i que durant aquests mesos no s'han escapat de certes polèmiques. Un dels portaveus del col·lectiu d'artistes de la Garrotxa és Xavier Roura, al programa 5 minuts més de Radio Olot.
No sé si és bo o dolent, però aquestes, per exemple, segur que han sacsejat, però jo crec que en conjunt el mateix projecte, el fet de que hi hagi un grup de gent que s'impliquin, que dediquin hores altruistament i ho facin de la mà de l'art, doncs per fer una denúncia ens sembla que és prou interessant i important com perquè s'hagin remogut algunes consciències.
Les obres que s'han pogut veure davant l'Ajuntament d'Olot han patit un total de 6 actes vandàlics, totes elles provocades per motius polítics i ideològics, fets que no han agradat gens als membres del col·lectiu d'artistes de la Garrotxa. Roura diu que aquests fets no han ajudat gens i que són conscients de que les peces no podien agradar a tothom.
Això ens sap greu. Ens sap greu perquè al final destruir no és constructiu, diguéssim. El que seria constructiu seria presentar una alternativa. Però ho entenem, la situació d'aquests anys és complexa i hi ha gent que, bueno, que prefereix tirar pel dret que no pensar.
El col·lectiu d'artistes de la Garrotxa compta amb més d'una desena de col·laboradors, entre els quals joves que tenen interès per aquest tipus de projectes. Després d'exposar aquestes 42 representacions, el col·lectiu ja pensa en futurs projectes, però cap d'immediat.
I a les comarques de Girona, aquesta hora és el notícia, el preu de l'habitatge, que va tancar el 2022 amb un augment del 2,88%, mentre que a Catalunya va arribar al 2,04% respecte al desembre del 2021. Són dades de l'informe anual de preus de venda de pisos.com. En concret, el preu mitjà per metre quadrat va ser de 2.315 euros a la demarcació, mentre que fa tan sols un any era de 2.500 euros a Catalunya. D'aquesta manera, Catalunya es va situar com el quart territori més car del conjunt de l'Estat, per darrere de les Illes Balears, de Madrid i també del País. País Basc. I també tenim dades de com han anat les coses aquestes festes de Nadal a les estacions d'esquí gironines.
Sí, les 6 estacions de muntanya que gestiona la Generalitat han tancat les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis amb un balanç d'afluència de 151.000 persones. Aquest període està marcat per una estabilitat meteorològica que, malgrat ha limitat els dominis esquiables, ha permès que un gran nombre de visitants hagi gaudit de dies assolellats, segons han explicat des de Ferrocarrils en un comunicat. Amb la producció de neu i la preparació de pistes, s'ha aconseguit obrir una mitjana d'entre el 70 i 75% d'instal·lacions i el 55% de quilòmetres esquiables. D'altra banda, els campionats del món de Paresnou, que s'havien de celebrar a la Molina a finals de mes, es duran a terme finalment del 8 al 19 de març.
Renfe ha transportat 13 milions de passatgers en els trens d'alta velocitat a Girona i Figueres en els 10 anys de funcionament. Aquest dilluns es compleix la primera dècada de la inauguració de les dues estacions gironines.
Això ha suposat la reducció de circulació de 8,8 milions de cotxes i es calcula que s'han estalviat 161.000 tones d'emissions de CO2 si aquests passatgers haguessin fet servir el cotxe per moure's. Un dels èxits d'aquesta línia és el servei Avant, que ofereix la companyia espanyola entre Figueres, Girona i Barcelona. Des de que l'operador opera en el corredor entre Barcelona i París, en solitari i sense Renfe, l'empresa espanyola ha reforçat el servei Avant, incrementant un 15% les places que hi havia el 2019.
Anem cap a Blanes, la tèxtil Nilstar preveu acomiadar 24 dels 84 treballadors que té. La direcció va presentar un ERO a mitjans de desembre i està previst que aquest dimecres es faci l'última negociació, però el comitè d'empresa alerta que la direcció no ha canviat de posició i que mantindrà els acomiadaments.
En aquest sentit, critica la decisió i anuncia mobilitzacions. Per la seva banda, el principal accionista de l'empresa, Alfons Cirera, diu que la situació del sector industrial és molt difícil i que els preus de l'energia ho compliquen encara més. En aquest sentit, diu que l'única sortida que tenen és desenvolupar especialitats.
I a Figueres, el ple de l'Ajuntament ha acordat deixar sobre la taula el punt de l'ordre del dia del ple que preveia aprovar el pla educatiu de la ciutat. La decisió s'ha pres després que una quinzena de directors i directores d'escoles i instituts de la ciutat hagin entrat un escrit aquest mateix dilluns, demanant que abans d'aprovar el document es tinguin en compte les seves aportacions i s'incorporin als estudis i la concreció pressupostària per evitar que el pacte quedi només en una declaració d'intencions.
L'alcaldessa Agnès Lladó ha dit que l'objectiu és aconseguir un pacte real amb unanimitat i ha anunciat una reunió amb els signants per explicar-los el procés que s'ha seguit.
Proposarem que quedi sobre la taula, bàsicament perquè entenem que un pacte educatiu de ciutat, des de la regidoria, jo mateixa i tot el govern i els companys de Consistori, entenem que és un pacte real que ha de buscar la unanimitat i, per tant, després de la instància i de la comunicació que hem rebut aquest matí de diferents directors, considerem que hem d'explicar millor aquest document.
Dos equips de joves gironins treballen des de fa 2 mesos en el desenvolupament del seu videojoc dins de la incubadora anomenada Game G, que està a l'antic cinema modern de Girona.
Els membres d'aquests dos equips asseguren que havien desenvolupat algun joc però sense cap ànim professional. Durant 6 mesos rebran la formació i la mentoria de professionals de la indústria i amb aquests consells els dos equips desenvoluparan una part del joc. A l'abril podran presentar-ne una demostració davant d'inversors i plataformes per saber si aquests aposten per tirar-lo endavant o no. David Darnés és el director del Game G.
Experts de la indústria reconeguts, gent que ha treballat a empreses de renom com ara Gameloft, Ubisoft, King, Bandai Namco, estan mentoritzant aquests equips amb, doncs això, no? Una mica per poder explotar el màxim de cada àrea, no? del joc, no? Des de part de programació, game design, art, animació, el que calgui. Inclús els hi fem, els demanem que si hi ha alguna àrea que volen desenvolupar més o que necessiten millorar, en aquest sentit busquem aquells professionals que els puguin ajudar.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
I ara mirem al cel. La meteorologia no millora en aquest inici d'any. El meteoròleg Luismi Pérez ha explicat en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot que els mapes d'aquest primer tram del 2023 no conviden massa a l'optimisme. La sequera seguirà sent protagonista en el primer trimestre amb l'absència de pluges i una temperatura mitjana que superarà els registres habituals. Les glaçades i el vent poden arribar a l'abril, com ja va passar l'any passat, provocant grans pèrdues per la pagesia.
Amb el nou any la meteorologia no canviarà. Tots els pronòstics apunten que el primer trimestre la sequera serà persistent. Els registres seran iguals de pobres que el 2022, ja que el descens dels pantans arriba fins al 40% de mitjana. Tot i els grans episodis de tempestes de l'agost i el setembre, el color de la comarca ha canviat durant aquest estiu com a conseqüència de la sequera que patim. A la recta final d'any la tendència no ha variat i ens ha portat un dels Nadals més càlids del darrer segle. Des que es tenen registres a Catalunya, mai el termòmetre havia marcat aquestes xifres. El meteoròleg Lluís Mi Pérez explica que l'any nou no presenta bons mapes.
Projeccions del que es diuen els models estacionals no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud que ens deixen al marge de la precipitació. Tota la serralada transversal, amb el Puig de Calma en primer terme, ens fa de cuirassa a la pluja que pugui arribar des del sud o des del sud-oest. Doncs bé, sembla que els propers mesos continuarà aquesta situació de sud-oest. Això també es pot manifestar en una temperatura encara alta, per tant, potser acabarà el mes de gener, serà el febrer, serà el març, més càlids del que solen ser habituals.
Pel que fa a la sequera, la Garrotxa ha viscut un any per oblidar. Les pluges no han estat les habituals, han superat registres històrics en negatiu i el primer tram d'any no pronostica un canvi de tendència. Estacions com les d'Olot o la Vall d'en Bas han registrat números molt pobres.
El mestral tampoc és bo, en el cas de la Garrotxa, per fer ploure. Ni a la Garrotxa ni a gairebé cap indret de Catalunya. Només acumula neu al vessant nord del Pirineu, per tant cap a la Vall d'Aran, cap al nord del Pallars. No pas al Pirineu gironí, ni tan sols el del Ripollès. Per tant, si aquestes previsions i projeccions es compleixen, com a mínim fins al mes d'abril o maig, no tindríem pluges una mica més consistents.
I pel que fa a la temperatura, la Garrotxa ha superat en dos punts els registres de mitjana.
Projeccions del que es diuen els models estacionals no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud, que ens deixen al marge de la precipitació. Tota la serralada transversal, amb el Puig de Calma en primer terme, ens fa de cuirassa a la pluja que pugui arribar des del sud o des del sud-oest. Doncs bé, sembla que els propers mesos continuarà aquesta situació de sud-oest. Això també es pot manifestar en una temperatura encara alta, per tant, potser acabarà el mes de gener, serà el febrer, serà el març, més càlids del que solen ser habituals.
Pérez també ha remarcat que el factor humà ha de canviar el rumb per tal que el canvi climàtic no faci més estralls arreu del territori. A la Garrotxa s'esperen les pluges perquè són més necessàries que mai per canviar la tendència dels registres del 2022.
I això ho deia la ciència, però què diu la saviesa popular? Doncs la ceba preveu neu a principis d'any i un abril ben remullat. Aquest és el resultat de la prova de la ceba d'en Pauet de Santa Pau, que continua demostrant un any més que la cultura popular, Neus, també en sap molt, precisament d'això, del temps.
Sí, la predicció de la ceba és una tradició fortament arrelada a la Garrotxa i en alguns indrets de Catalunya, i el que fa és preveure el temps que haurà de fer durant tot l'any. Així sabien tradicionalment els agricultors com, quan i què plantar quan no tenien a l'abast tot la tecnologia que avui dia sí que tenim. I així ho segueixen comprovant cada any a Santa Pau. A Can Pauet compten amb una autèntica estació meteorològica i amb una base de dades que avala la tradició de la ceba. I enguany s'espera, com l'any passat, que la predicció no disti gaire de la realitat. En Josep Grabolosa, en Pauet de Santa Pau, assegura que després de fer tot el ritual, com li van ensenyar els seus avantpassats, aquest 2023 la ceba diu això.
Tenim aquests tres primers mesos, gener, febrer i març, en poca pluja, uns 30 litres cada mes, però d'això que tindrem, hi ha els escofolls, per darrere hi ha unes gotes que llavors seran neu. Tindrem 20 centímetres de neu ara per Sant Antoni, tindrem 20 centímetres de neu ara pel febrer, a principis de febrer, i llavors pel març per Sant Josep també tindrem una petita nevada. Llavors el mes d'abril que ja ens salvarà perquè tindrem molta i molta pluja. El mes d'abril han de caure més de 200 litres de pluja. Serà el mes més plujós de l'any. Llavors de l'abril fins a l'agost irà plovent 30, 40, 50 litres cada mes per anar mantenint el paisatge, i llavors l'agost tindrem també molta pluja. Llavors la tardor serà seca, però el mes de novembre també hi ha símptomes de pluja que també ens plourà. i es cauran entre 700 i 900 litres, més o menys. Poca, no serà molta pluja, però almenys mantindrà tota la terra i mantindrà tot.
Doncs bé, això és el que prediu la ceba de Santa Pau. Hi haurà pluja, especialment el quart mes de l'any, que compensaran gran part dels períodes estiuencs de sequera i fins i tot, com ara escoltàvem, pot haver-hi neu a l'inici d'aquest 2023.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. El Bosc de Tosca comença l'any amb bon peu. Aquest cap de setmana ha guanyat per la mínima a l'últim classificat, el Mollet. Aquest resultat històric ha significat la primera victòria dels homes de Jean-Miquel Salavedra a casa. No obstant, el club també és notícia fora dels terrenys de joc, degut als requeriments per part de la Seguretat Social.
11 jornades després, el Bosc de Tosca aconseguir la primera victòria primera catalana com a local. Ha hagut de ser contra l'últim classificat, el Mollet, però són 3 punts que donen vida als grocs per començar a treure el cap de la zona baixa de la taula. Al minut 64, Àlex Darnés va marcar un gol transcendental que va servir per aconseguir la primera victòria a casa de la temporada des que està primera catalana. Tot i així, el marge sobre el descens segueix sent estret i el club creu que aquesta primera volta ha servit per adaptar-se a la categoria, però que ara ja s'ha de fer un pas més. El president del Club Escola Futbol Bosc de Tosca és Xavi Cros.
Segurament doncs, els resultats ens venen condicionats per això, per l'adaptació. Per una banda, penso que hem d'estar molt contents perquè hem sigut capaços de competir contra pràcticament tots els equips de la categoria, perquè ara ja estem a punt d'acabar la primera volta, i per altra banda, ens hem parlat ara últimament doncs, de que toca ja fer el pas endavant, de creure'ns que som equip de primera catalana, i ja que hem sigut capaços de competir-ho, doncs fer aquest pas endavant que necessitem per treure bons resultats.
Tot i així, no tots són alegries al Bosc de Tosca. Diversos clubs de primera catalana i altres categories de les comarques gironines estan sent requerits per la Seguretat Social. En aquest cas, es demana a les entitats que presentin documentació sobre la seva activitat i els treballadors que tenen. L'entitat presenta té cita aquest dijous per presentar tota la documentació pertinent i no seria cap sorpresa que la resolució acabés amb un càstig econòmic com ja els hi ha passat a clubs com el Quart o el Roses.
Sabem que la federació hi està treballant, que el govern i està treballant doncs, bàsicament per aclarir aquests fets, perquè tampoc té massa lògica que hagi sigut només a la província de Girona. Sabem que hi estan treballant, però també estem convençuts que estem fent les coses ben fetes i que els hi portarem el que ens demanen nosaltres i tots els clubs afectats de primera catalana.
Esportivament, al Bosc de Tosca li queden 3 partits contra rivals directes per aconseguir sumar de 3 en 3. Aquest cap de setmana visiten el camp del Torelló, que està 3 punts per sobre, i després jugarà contra Parets i el Bescanó, que estan per sota.
I avui també és notícia la Unió Esportiva Olot, que mai havia tingut tants equips. Aquest diumenge han fet la presentació de la base. Segons el president de la Unió Esportiva Olot, fa falta que la comarca es creï una bona xarxa entre els diferents clubs amb l'objectiu que els jugadors de la Garrotxa puguin créixer a casa i facilitar d'aquesta manera que el talent es quedi aquí sempre que això, Gerard Puigdemont, sigui possible.
La Unió Esportiva Olot mai havia tingut tants equips. Diumenge el club va presentar els conjunts de la seva fundació i l'estadi municipal va acollir els futbolistes de la base del club per fer-se les fotografies de rigor i a la vegada per celebrar tot un èxit de l'entitat olotina. Ho explica el president de la Unió Esportiva Olot.
Mai la Unió Esportiva Olot, mai cap club de la ciutat havia tingut 37 equips a sobre el camp i hem posat 37 equips a sobre el camp. I penso que lo important no és el número ni la quantitat de jugadors, encara que sigui un esforç importantíssim d'organització i un esforç importantíssim econòmic, sinó que lo important és que ens coordinem bé amb la resta d'equips i clubs de la ciutat en primer lloc i de la comarca també. I penso que, és clar, amb una comarca en la que no som ni l'1% de la població de Catalunya i amb un projecte en el que busquem és tenir un futbol arrelat al territori que es promocionin els nostres jugadors, el que s'hauria de muntar és una espècie de clúster de futbol en el que tots els clubs de la comarca anéssim coordinats, ens donéssim suport i així poguéssim brindar més possibilitats amb els nens i nenes que juguen a futbol a la Garrotxa de que tinguin possibilitats de promocionar-se com a futbolista i de que els nostres equips creixin.
Segons el president de la Unió Esportiva Olot, el gran objectiu del club, però que també creu que hauria de ser el de la resta d'equips de la comarca, és que el talent es quedi a casa.
L'important és que formem tots plegats
un grup de futbol important en la Garrotxa i que quan un jugador surti de l'Olot surti, possiblement per créixer en un altre club i per aquest altre club de la ciutat o de la comarca creixi i tornar a créixer com a futbolista.
La Unió Esportiva Olot compta amb més de 400 esportistes i una trentena d'equips, sent l'equip més nombrós de la comarca.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.